Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció demanarà avui a l'Audiència de Barcelona que decreti presó provisional per a l'exalcalde d'aquesta ciutat, Manuel Bustos. El detonant és que l'exlíder del PSC no va compareixer a una citació judicial ara fa una setmana i mitja a Terrassa sense justificar-ne la causa. El portaveu de la plataforma, Isidre Soler, ha negat qualsevol motivació política aquest matí en declaracions a la xarxa.
En absolut. Nosaltres no actuem per impulsos o per objectius polítics. Nosaltres actuem com a acusació popular, doncs perquè realment es faci justícia. En una ciutat que ha estat molt castigada per tota la corrupció que el senyor Bustos i el PSC ha practicat durant 16 anys, i per tant el que fem és intentar, doncs, que si hi ha hagut delictes, doncs que siguin castigats i que s'investiguin els motius, i evidentment que sigui un fet que això no es pugui tornar a repetir, no?
Des de la plataforma justifiquen aquesta mesura perquè consideren que el risc de fuga és evident, ja que sobre ell s'acumulen 4 anys i 4 mesos de presó. Més qüestions. L'escola de pesca del Pallars, ubicada a Baró, al terme municipal de Soriguera, ja funciona a ple rendiment des del passat 16 de març. Ens ho amplien des de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. Durant aquest temps ja han passat per l'escola un total de 23 nens i nenes amb l'objectiu d'aprendre a pescar i conèixer els ecosistemes aquàtics. El centre es vol significar per potenciar la pesca sense mort al Pallars Sobirà, i amb aquest objectiu han programat activitats, totes elles gratuïtes, per als caps de setmana de la temporada de pesca. L'Ajuntament de Soriguera va apostar per aquest projecte amb la idea de recuperar la tradició d'aquest esport i inculcar-lo als més petits. El centre vol ser també una eina per ajudar a perfeccionar la tècnica a aquells que ja fa temps que pesquen. Però no tot és pescar. Meritxell Cases, tècnica de l'escola, ha explicat que també s'estan preparant campanyes d'educació ambiental per donar a conèixer els sistemes aquàtics de la comarca. Gràcies a un ajut que el Departament d'Agricultura va atorgar a l'Ajuntament de Soriguera, totes les activitats que organitza l'escola són gratuïtes. Per a aquells que s'hi vulguin acostar, l'escola de pesca està ubicada a l'edifici de les antigues escoles de Baró.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem. Més temes. L'Institut del Cava i Pimecava, les dues patronals dels elaboradors de cava, mantenen converses que podrien acabar amb la fusió de les dues entitats. Ho amplien des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Les dues patronals d'elaboradors de cava han obert negociacions per fusionar-se en una única institució. En un comunicat a més divendres, el president de la patronal dels petits i mitjans elaboradors, Pere Aguilera, va destacar que la intenció d'agrupar-se és fruit de la bona sintonia que hi ha amb l'Institut del Cava, la qual s'ha plasmat en projectes conjunts durant els darrers anys. En la mateixa línia, el president de la gran patronal, Damià Deàs, ha qualificat les negociacions com una excel·lent notícia que enfortirà i ajudarà a fomentar la unió entre elaboradors. L'anunci d'aquesta futura fusió arriba just 4 mesos després que els 9 elaboradors de cava agrupats sota la marca Corpinat van decidir abandonar la DO Cava. Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabater i Coca, Torelló, Huguet, Canfeixa, Júlia Bernet i Mascandí van sortir de la gran marca d'escomosos perquè reclamaven lluir la seva marca Corpinat dins la DO Cava.
Gràcies, Eli, des de Ràdio Sant Sadurní. I a aquesta hora també us expliquem que des de fa una hora, a les 10 del matí, es celebra al Tribunal Suprem una nova sessió de declaracions en el judici del procés. Durant el dia d'avui declaren agents i caps i operatius dels Mossos d'Esquadra que van participar en diverses actuacions tant durant l'1 d'octubre com el 20 de setembre. El primer en declarar ha estat Josep Guillot, representant del Sindicat de Comandament dels Mossos d'Esquadra, que ha assegurat que els Mossos no van rebre cap ingerència política per part del govern. Avui també serà el torn, entre d'altres, de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. De moment, això és tot aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Ara són les 11 i 5 minuts del matí. Sigueu molt benvinguts, senyores i senyors, que ens escolteu tant. els que hi sou, els que hi sou sempre, els que heu passat de casualitat i els que sovint apunteu al 107.6 per escoltar què passa a la ràdio local de l'Escala. Des d'ara fins a la una, el més calent a l'Aigüera, el magazín de cada matí, de tots els dies de cada dia, o dit d'altra manera, de cada dia de cada dia. És a dir, de dilluns a divendres, si no hi ha una festa intersetmanal. Avui som dilluns 6 del mes de maig. Primera setmana sencera de maig i la setmana en què entrarem, allò que es diu formal i oficialment, en la campanya electoral de les eleccions municipals. Fa dies que en parlem, certament sí, però aquells 15 dies oficials de campanya, aquells 15 dies en què es pot dir obertament voteu-me, voteu aquest partit, voteu a l'altre, voteu el de més enllà, i en el que es fan els mítings oficials, ja no presentacions, sinó mítings, això comença la mitjanit de dijous a divendres vinent. Però que el llegir no ens faci perdre l'escriure, malgrat hi hagi aquestes tensions o aquests estressos electorals, doncs malgrat hi hagi tot això, l'Aigüera segueix, va fent la viu-viu i ens va acostant les seccions habituals. Això és, en aquesta primera hora, una ullada al temps, de la mà de Sergi Corral, el resum de premsa, les efemèrides i seccions fixes com l'un per un o l'altre esport. Som-hi, doncs, sense més ni més, amb la secció del temps que ens explica Sergi Corral a través del seu blog El Temps a l'Escala. Avui tindrem un cel serè tot el dia, cel sense cap ni un núvol i ambient molt clar, ja que es mantindrà la bona visibilitat. Encara es manté l'ambient fresquet, ens ha portat la tramuntana dels últims dies. Temperatura mínima rondava entre els 10 i 12 graus de bon matí, la màxima s'enfilarà fins a uns entre 17 i 19 graus. Continuava bufant tramuntana moderada de matinada, baixant de força 5 a 4 al matí. A darrera hora del matí baixarà a tramuntaneta i a migdia anirà girant cap a gregal. A mitja tarda canviarà ja cap a migjorn, de força 2-3. A la mar, forta maró de matinada, baixant a maró al matí i marejola a la tarda. Tràgol de gregal, baixant de metre i mig a mig metre d'alçada a migdia. En aquests instants, temperatura ambient de 14,9 graus a l'observatori del Club Nàutic a l'Escala, amb una pressió atmosfèrica del 45% i humitat relativa de l'aire del 45% i pressió atmosfèrica de 1018,9 hectopascals. El vent continua bufant encara de 31 quilòmetres, o cops màxims avui de 31 quilòmetres per hora. Vista la meteo, fem un resum de premsa. Què es cou avui informativament parlant, o per on passa l'actualitat de la jornada? Repàs de portades, començant pels d'àmbit territorial, com el Diari de Girona o el Punt Avui. Veurem també portades d'àmbit nacional, La Vanguardia, El Periódico, l'Ara. Veurem els esportius a 100 dilluns i aquí ho deixarem. Va, doncs, pam a pam, comencem pel Diari de Girona. Campiones, o nit de glòria a Fontejau, i és que l'Espar City Leaf Girona ha guanyat la seva segona lliga femenina, superant l'Avenida en un pavelló entregat. Aquesta la cara, la creu esportiva, el Girona, que fracassa i torna a caure en descens. El partit injustificable dels d'Eusebio Getafe complica més la permanència. I això, combinat amb la victòria, això combinat amb la victòria de la Valladolid, fa que el Girona caigui en zona de descens directe. Però pel que fa a informació general, titula Diari de Girona, el Suprem opina que Puigdemont pot ser candidat, però retorna la decisió al jutjat. Girona ja ha registrat 4 morts criminals aquest any 2019. Perfil política, Fran Hervías, la brúixola tossenca d'Albert Rivera. I a l'apartat de crònica, Joan Planelles, missa a Jafre del nou arcabisbe de Tarragona. A més, en el sumari de portades destaca el malestar que hi ha pel pla de salut per reduir la llista d'espera per tractar al·lèrgies. El nombre de dones, diu una altra notícia, el nombre de dones caps de llista a les eleccions municipals creix del 20 al 26%. De Diari de Girona saltem al diari El Punt Avui, que titula com a tema central el Suprem avala que Puigdemont pugui ser candidat. Conclou que estar en rebel·lia no és motiu d'exclusió, però retorna, això sí, la decisió al jutjat contenciós de Madrid. Reacció, l'expresident ho interpreta com una victòria. Diu que se l'ha volgut apartar i sosté que demanarà responsabilitats. A banda d'això, l'ANC ratifica el full de ruta amb la DUI de referent, reitera que si se supera la meitat de vots independentistes en unes eleccions catalanes s'ha d'adoptar per la unilateralitat. Titulada d'àmbit nacional, Delgado fuig d'un acte en què es parla dels presos polítics. La ministra de Justícia participava en un homenatge al camp de Mauthausen. També en l'àmbit nacional, el titular diu l'independentisme es fa fort en les estatals. L'alcaldable de Barcelona és capital, Jordi Graupera, declara que el discurs de Valls hagi reeixit és culpa de Colau. L'anàlisi, centrat en aquest cas en Montcada i Reixac, cap a una etapa decisiva per al traçat subterrani. Saltem a la portada del diari La Vanguardia, del grup Godó, el Suprem dura el candidat a la candidatura de Puigdemont. És el tema que veiem reproduït a totes les portades. La candidatura Lliures per Europa, és a dir, la candidatura de Junts, que volia o que vol encapçalar Puigdemont, dona per fet que avui serà revocat el veto de la Junta Electoral Central. La fotografia central de portada a La Vanguardia en diu pluja de bombes a Israel i Palestina. Han protagonitzat aquest cap de setmana una escalada bèl·lica amb l'intercanvi d'una pluja de bombes que ha causat més de 20 morts i que ha engegat a rodar l'esperança de distensió. Política estatal. Sánchez inicia amb Casado la ronda de contactes per a la investidura. El president en funcions provarà de llimar diferències de la campanya electoral amb el líder popular. I altres temes a La Vanguardia. Diu l'Argentina cau en una crisi econòmica a 6 mesos de les eleccions. O un altre tema en l'àmbit econòmic, les energètiques invertiran 236.000 milions en 10 anys. El pla espanyol pretén promoure l'estalvi d'energia i reduir les emissions. De La Vanguardia anem al periòdico. El Suprem avala la llista europea de Puigdemont. Aquests són els termes amb què destaca la notícia de la jornada. La foto central de portada, però, viatja als amagatalls dels nens del carrer. Entrevista a un ex-mena. Diu, volem treballar, integrar-nos, però no tenim recursos. I aquest reportatge, tema del dia d'avui al periòdico, passa per 3 campaments a Montjuïc. 41 morts a l'aterrar un avió en flames a Moscou. 78 passatgers anaven a bord d'aquest avió. Metallica, un tro a l'estadi olímpic. I la firma al contraatac és la de Carles Franzino amb el titular L'últim adeu. Diari Ara, amb el qual completem les capçaleres d'informació general. El Suprem avala la candidatura de Puigdemont, com no, és el tema d'obertura. Lligat amb això, entrevista a Meritxell Budó, consellera de Presidència, diu és la nostra primera gran victòria dins el sistema judicial espanyol. La fotografia de portada per un reportatge de la Catalunya buida, diu els 211 municipis de la Catalunya buida. Altres titulars a portada de l'Ara, la CUP aprova un nou full de ruta que preveu l'opció de fer un altre referèndum. I tema esportiu, destaca la victòria de l'Espart City Leaf Girona, guanyant la Lliga de Bàsquet, la Lliga Estatal de Bàsquet Femení. I completem aquesta ullada a l'actualitat en general amb els esportius. Esport, ja mirant, girant els ulls cap al partit de dimarts vinent, tornada de semifinals de la Champions League, i el titular ben vinculat a Messi diu: un gol en Anfield. El vestuario del Barça considera vital marcar un gol en Liverpool para lograr el pase a la final sin sufrir. Con los jugadores titulares descansados, Valverde se inclina por un 4-4-2 para proteger la portería de Ter Stegen. Diari Esport. El Mundo Deportivo, la táctica de Anfield. Valverde ha de decidir si a Liverpool juga amb el 4-3-3 o sacrifica Coutinho per muntar un 4-4-2. Per tant, aquí divergències entre l'Esport i el Mundo a l'hora de llegir quina tàctica farà el Barça. Veurem. En aquest últim cas, Semedo entraria en el lateral i Sergi Roberto passaria a la medular en busca de més solidesa. De fet, el que van fer els últims minuts al partit d'anada a Can Barça. Per la seva banda, Dembélé, un dels suplents titulars, o un dels titulars que més banqueta fa, no podrà jugar aquesta tornada i, a més, estarà entre 3 i 4 setmanes KO. Salah sabrà avui precisament si està ok, i és que Salah també se'n va endur una trompada importantíssima al partit d'aquest cap de setmana, de manera que va haver de ser retirat del camp amb camilla. A nivell esportiu hem vist l'Esport i Mundo Deportivo. Repassem també a la capçalera de l'Esportiu, el que va ser fa un temps el Nou, ara és senzillament l'Esportiu de Catalunya. El trobareu encartat dins el Punt Avui o per separat als quioscos. Per recordar les noies de l'Espart City Leaf, tema central de portada, Uni Girona 73, Perfumeries Avenida 65. L'Espart City Leaf Girona guanya la segona Lliga de l'Òria, superant totalment l'Avenida en una segona part immensa i en un pavelló de Fontejau amb 5.500 espectadors. El Barça suma el segon títol del curs pel que fa a futbol a sala, i a nivell de primera divisió també així serà impossible la salvació, és el titular vinculat al partit del Girona, que va perdre 2-0 ahir a Getafe. Partit lamentable, diu, del Girona, que torna a caure en descens i diumenge podria baixar a segona. Motociclisme, triplet dels catalans a Jerez. Marc Márquez guanya amb autoritat el Gran Premi d'Espanya davant Àlex Rins i Maverick Viñales. Amb tot plegat ens hem marcat, ens hem arribat a un quart de 12, un quart i 3 minuts de 12 a la sintonia de Ràdio L'Escala. Això és El Més Calent a l'Aigüera. Més calent a l'Aigüera d'un dilluns 6 del mes de maig, un dilluns en què celebra el seu aniversari la periodista Julia Otero, avui en fa 60. És l'aniversari també del futbolista que va ser al Barça, que va passar per l'Espanyol i que avui fa 43 anys, dit Ivan de la Peña. I a nivell de Star System cinematogràfic, avui és l'aniversari de George Clooney, que en fa 58. Fem una mica d'història. Avui fa un any, avui fa just un any, l'informatiu d'aquesta casa deia: l'Escala s'acomiada de la promoció primera catalana. La derrota al camp del Bescanó 3-1 deixa sense opcions els escalencs d'assolir la fase de promoció d'ascens. Aquest any això encara no ho diem i esperem no haver-ho de dir, però els actors continuen sent els mateixos. El Bescanó líder, l'Escala segon, el grup primer de segona catalana, només amb un punt de diferència. Fa 5 anys també en aquesta casa, en aquesta emissora, dèiem: el compositor escalenc Quimet Ostenga amb la sardana d'Oll d'Amor es proclama guanyador del concurs La Sardana de l'Any. Un certamen d'àmbit nacional, molt reconegut per tot el món sardanista i que doncs estanyia ben bé d'escalenc. Dolla d'amor, una sardana d'en Quimet Ostenc que hem escoltat habitualment a l'Obligat de Sardana, el programa de la nostra dansa a Ràdio L'Escala. I doncs d'això, avui en fa 5 anys que donàvem aquesta notícia. Repassades les dades del dia, què tal si posem una mica de música? Anem d'estrena i escoltem una cançó del disc acabat d'editar per Tomeu Penya, la Comunitat d'Esplà, RDI.
Atenció, hem de construir una murada amunt més alta que la d'en Trump i a de dins no hi voldrem especuladors polítics corruptes, gent que no saluda i sobretot els qui maltratin les dones. I de la resta del món en farem una reserva com ells fan en els indis americans. I serem a xas, i serem a xas, xas, i ell és rei. Això sembla una utopia, però arribarà un dia que Petra, Maria, Costit, Sineu, Montuïri, Porreres, Ariany i, per suposat, Vilafranca de Monany. Tot això és ben bo. Manacor, Felanís, Sant Joan, també hi quedaran. Maldament facin cinquió. Amb molta de raó hi haurà un grapat de pobles que també hi seran, però no acaben dins la cançó. I serem a xas, i serem a xas, xas, i ell és rei.
Ja en tenim el coi en plen, t'ha d'anar a Son Sant Joan, de quedar embotellat dins el cotxe o s'autocar. I avui encara lo pitjor, companyies de volar que sempre tenen retras. Una hora, dues hores o tres, no hi no vagis a reclamar, te treix, no serveix per res. Mira, mira tu quina hora que és, i no em fan ni puta cas.
I serem a xas, i serem a xas, xas, i ell és rei. Trobat solucions amb un projecte nou. Farem un camp d'avions a Sant Bau en forma d'ou i a les cases de l'Angell hi posaré les putes més guapes del continent. I en el safrei de Boscana s'hi podran rentar la llana i ses que la tinguin pelada jo els he tapat forat d'Espany en xampany durant tot l'any.
I serem a xas, i serem a xas, xas, i ell és rei.
Comprarem Sant Martí
i farem vi. Comprarem Sant Mesquidassa per fer oli i festassa.
Comprarem Sant Andreu per qui visquin els rupits i farem un túnel per davall terra. Cantarem
Serra Mamerra
i podrem anar a nedar. I si mos emprenyen, comprarem també la mà.
Au, a mamà. I serem a xas, i serem a xas, xas, i ell és rei. Volem paraularia ni robagons de pa.
No pagant tant a Madrid, tot mos sobraria. Nosaltres som de terra endins, som autèntic mallorquins. No ens toqueu la collonera, mantenim a mig país. Volem un plíter butxer, teniu-mos un pas d'arment, perquè això està allà que crema. El posaré de president en Guillem d'Escluse.
En Guillem d'Escluse, en Guillem d'Escluse, i ell és rei.
Tomeu Penya, fresc i jove, com si fos jove tota la vida. I això que comença a tenir ja un grapat d'anys. Obrim les seccions un per un amb Montse Hidalgo cada dilluns entrevistant a un personatge anònim o no tan anònim sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. Avui entrevistant a Dolors Payàs, guionista, directora de cinema i escriptora, que ens presenta la seva darrera novel·la publicada, la titulada Solo Sombras.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Crim, suspens, aventura, sexe, amors encoberts, exotisme... Tots aquests ingredients formen part d'una història àgil, divertida i irreverent. Obrim les pàgines de Solo Sombras, el darrer treball literari de Dolors Payàs, nascuda fa 63 anys a Manresa, al si d'una família nombrosa. Ha viscut a Mèxic, la Xina, ha escrit per a la televisió, ha dirigit pel·lícules i ara continua fent quilòmetres pel món i dedicant-se a l'escriptura. Dolors Payàs, què tal? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Solo Sombras és la seva segona novel·la, el quart llibre?
Sí.
Quatre llibres, dues filles, una neta, una vida plena.
Sí, molt. Sí. I seguim, a més, eh? No hi ha intenció de retirar-ho.
De la Catalunya central al món, no ha parat de viatjar?
Sí, no, és veritat, perquè ja de joveneta, eh? De joveneta tenia moltes ganes de fugir. Em sento molt còmoda a Babel, em sento molt còmoda amb la condició d'estrangeria, no tinc cap sentit de pertenença, i això, que per molta gent és una tragèdia, a mi em dona una llibertat enorme.
Un dels paisatges que ha vist i ha gaudit és el de la Xina. Això l'ha ajudat, per exemple, en aquest llibre, que sí, transcorre a la Xina.
En primer lloc, he de dir que paisatges no gaires, perquè no es veu res a Pequín, normalment. Vull dir, la quantitat d'esmog que hi ha, els anys, sobretot, que hi vaig estar jo, em sembla que ara està una miqueta més resolt, però no massa, tampoc, però aquelles èpoques eren tremendes. Hi havia, la majoria de dies sorties, no veies res, o sigui, de paisatge, res de res, foscor. Que el títol ve una miqueta per aquí, de Només ombres, perquè realment vivíem amb una mena d'escudella fosca dia i nit. Sí, sí.
I com, no sé si és veritat totes aquelles llegendes que allà hi ha moltíssima activitat, aquesta revolució xinesa que ens ha vingut, és la força de la seva gent?
Sí, és una massa imparable, és la força del col·lectiu. Els xinesos, pensa que els xinesos, nosaltres som molt diferents dels xinesos, i no ho dic només en el sentit més obvi de la paraula, sinó que hi ha una qüestió de filosòfica, existencial, que és bàsica. Nosaltres som grecs, nosaltres ens hem criat en la idea de que hem de desenvolupar-nos personalment en el marc de la polis, és a dir, en el marc de la col·lectivitat. El xinès no comprèn això, el xinès funciona com un col·lectiu, la consciència del jo no hi és. És una cosa raríssima, que tu la podem xerrar així, com ho xerrem ara, racionalment, però una cosa és xerrar-la i l'altra realment assumir-la, perquè són substractes filosòfics sedimentats que funcionen automàticament i, per tant, són dos mons totalment diferents.
I com estan els xinesos de sentit de l'humor?
Entenen, són molt trempats els xinesos, sí, sí, entenen. Una mica infantil, això sí, no és sofisticat, però entenen.
En parlem de la Xina perquè aquest llibre doncs transcorre entre la Xina i les coses que passen aquí per resoldre coses que passen a la Xina. Hi ha una mica de tot en aquesta història.
Sí, a veure, jo feia molt de temps que la meva gent literària, perquè com que hem de vendre i aquestes coses que sempre, bueno, ja sabem de què va, no cal que m'expandeixi massa respecte al tema, sempre em deia, no, has d'escriure una policia, que ara és el que es ven, que la policia, que dic, bueno, t'escriure una policia, que, vale, ok, fem una policia, que... Però com que a mi m'agrada molt distorsionar els gèneres, perquè si no m'avorreixo, aleshores vaig voler fer un artefacte que em va costar horrors, t'ho ben prometo, vaig suar sang i llàgrimes per fer-ho. Vaig crear un artefacte que és de gènere, perquè sí que és gènere negre, però hi vaig barrejar, ja ho has vist, una sàtira política. Molt divertida, perquè jo em sento molt còmode amb l'anticlímax. No puc escriure només coses sèries. Marxo naturalment cap a l'anticlímax, cap a lo còmic. Em surt, és la meva veu literària, i suposo que perquè és la meva manera de veure el món, també, que el veig com una tragicomèdia. Aleshores vaig crear aquest mecanisme del gènere que hi és, ja ho has vist, que hi ha els elements propis del gènere, i els herois, antiherois, i totes aquestes coses, però al mateix temps vaig voler barrejar-ho amb una sàtira política. I a Xina no costa massa el de la sàtira política, perquè aquests darrers anys, amb la potència, com que Xina s'ha convertit en una potència econòmica brutal, tots els mandataris del món mundial i el planetari, i si n'hi hagués, a la Via Làctea també haguessin vingut, van passant, han anat passant, per dir-ho d'alguna manera, rendint de pleitesia, saps?, els xinesos. I aleshores, en base a això, ja ho has vist, he creat una mica la meva sàtira política, que llavors he hagut de fer encaixar la trama amb la policia.
El sentit de l'humor no sé si també forma part del tempo d'aquesta història, perquè comença un 11 de setembre, comença l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i acaba un 12 d'octubre, Dia de l'Hispanitat. Això és una casualitat o no?
Bueno, l'11 de setembre també és el Dia de les Torres Gemelles, no només la Diada. No, la veritat és que no vaig pensar en la Diada. Em va costar molt quadrar les dades. La del 12 d'octubre no, aquesta la tenia claríssima, perquè no podem fer un spoiler ara, però ja saps que per què està, ha de ser el Dia de la Hispanitat, ha de ser, eh? L'11 de setembre va ser realment una mica una casualitat,
va tirar enrere en el calendari.
Sí, exactament, havia de fer quadrar les dades.
Aquest llibre transcorre a la Xina, un lloc que coneix perquè hi ha viscut, no sé si molts anys,
5 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Però no és el primer lloc que ha tret a la Dolors Pallàs. Havia estat prèviament, crec, a Mèxic durant molts anys.
Vaig estar també uns 5 anys a Mèxic i també visc moltíssim a Grècia. Molt. A mi m'agrada molt anar d'un cantó a l'altre. Dec tenir una mica de vena gitana. Quan estic més d'un mes o dos en un lloc em començo a sentir una mica inquieta ja. I aleshores sé que és el moment d'agafar els trastos i fer carretera, o fer carretera, ho dic d'una manera metafòrica. Tinc casa a Grècia i passo moltes estones a Grècia. Estic aquí també, naturalment, i tinc família i una filla. Estic molt a Suïssa també, perquè tinc una filla suïssa i una neta. Estic molt a Anglaterra, perquè és una mica la meva pàtria literària. I la veritat és que vaig molt amunt i avall i m'hi trobo. I a més, quan era més jove no ho podia fer, perquè la qüestió laboral era impossible, fer una vida nòmada. En canvi, ara, amb l'internet ha sigut meravellós, perquè amb l'ordinador, els diccionaris, ho tinc tot a l'ordinador, tot. Només necessito un metro quadrat de superfície i m'instal·lo on sigui, no tinc cap problema.
Tenim a les mans aquest Solo Sombres. Li demanarem a la Dolors que obri el llibre, que ens esculli un petit fragment i que, si us plau, faci una lectura breu d'una part d'aquest llibre.
Julián Zurmano despertó con una resaca del copón. Era lo que tenía ir a las fiestas de los españoles. Hacían piña, comían jamón y se ponían de vino tinto. El vino resultaba prohibitivo en las tiendas, pero para eso estaban los distribuidores patrios, jóvenes en su mayoría, emprendedores que se habían animado a desembarcar en Pekín ahora que el tinto hacía furor entre la nueva clase media china. A estos compatriotas les sobraban las energías y las ganas de juerguear. Resultaba fácil arrimarse a su sombra y así comer y beber a destajo. Uno de ellos, más listo que el hambre, había montado un local de sevillanas, se había traído a un guitarrista aflamencado, otro damnificado de la crisis, y a vivir. Los chinos, y sobre todo las chinas, estaban puestos a cualquier experimento. El local hacía lleno cada noche.
La Dolors Pallàs, que ara dedica temps a viatjar i a escriure, però que durant molt de temps es va dedicar al món de l'audiovisual i al cinema. Quan ara que estem a l'època de l'audiovisual es dedica a les lletres. No sé si és una contradicció o és perquè ja ha passat una mica fent tots els papers de l'UCA.
No, ho tenia pendent. Jo des de petita era a mi la literatura, la literatura, la literatura. El que passa que jo era molt gamberra de jove i m'agradava molt... M'agradava molt la bohèmia i la vida hippie, vaig ser una gran hippie i anar amunt i avall, i aleshores el món del cinema era perfecte per això, perquè és un món molt hèctic, molt trepidant i molt divertit, i els rodatges són una cosa francament graciosa i molt esbojarrada, i llavors m'ho vaig passar molt bé, però fixa't que de tota manera era més guionista jo, que directora de cinema. Vaig dirigir un parell de pel·lícules perquè d'alguna manera venia d'una... va venir rodat, però jo era una guionista. Però com a guionista, el guionisme requereix d'una tècnica literària que és avorridíssima, perquè tu no pots fer estil. Estàs limitat a descriure les accions del personatge. El personatge, el Pere, entra al quarto punt i seguit. Esclar, per una persona amant de la literatura això és una frustració tremenda. Aleshores, fa uns anys vaig dir prou, s'ha acabat. Ara tinc una assignatura pendent, que és la literatura, i vaig dir, ara m'hi dedico.
Una vitalista com vostè, segur que ja té altres projectes en marxa.
Ah, sí, esclar que sí, naturalment. Seguim escrivint, tinc una altra novel·la al punt d'acabar ara, i després tinc un altre projecte que segurament ja literàriament em tornaria a Grècia, segurament a Europa.
Solo sombres. Dolors Pallàs, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Un per un. just begin again, just begin again.
Era Ramon Miravet, el vam poder escoltar en directe l'any passat, a l'estiu de l'any passat, al Fòrum Romà d'Empúries, i aquí amb el seu últim treball i la cançó Begin Again, Ramon Miravet. Ara a punt per un altre esport, el que ens presenta cada setmana Eli Jiménez, avui una secció dedicada a conèixer el Kobudo, de la mà del practicant i tècnic Sergi Hernández, un dels pioners d'aquest art marcial a Catalunya. L'altre esport, amb Eli Jiménez, avui presentant-nos el Kobudo.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra, i avui, seguint amb les arts marcials, ens endinsem en el Kobudo. Anteriorment se'l coneixia com a Ryukyu Kobujutsu, tot i que ara el terme utilitzat és Kobudo, del japonès Ko, que vol dir antic o vell, Bu, que vol dir arma o guerrer, i Do, que vol dir camí espiritual. Per tant, el camí antic de les armes o del guerrer. Al Japó, el terme de Kobudo s'utilitza per referir-se a qualsevol art marcial tradicional, però fora del Japó generalment refereix a l'ús de diferents armes tradicionals provenents de l'illa d'Okinawa. A l'any 1609 al Japó van sorgir els antecessors del Kobudo després que el clan samurai Satsuma es quedés amb el control i exercís un fort control sobre Okinawa. Entre ells va prohibir l'ús de tota classe d'armes, per això els habitants d'Okinawa, moguts per l'odi als samurais invasors, van desenvolupar armes per resistir basant-se en instruments de la vida quotidiana com eines agrícoles o de pesca. Fins a principis del segle XX, el Kobudo no era considerat en l'illa un art marcial organitzat, ja que cada instrument es practicava en secret per diferents famílies i villes. Amb el temps, alguns nobles i també mestres d'armes van prendre la iniciativa de sistematitzar i agrupar tots els coneixements de les armes d'Okinawa de forma metòdica i organitzada. A Catalunya, el Kobudo forma part de les arts marcials que agrupa la Federació Catalana de Karate. El Kobudo és un art marcial ancestral originària de les illes Ryukyu, que estudia l'ús de les armes tradicionals de fusta o metall. Entre les armes emprades destaquen el Rokushakubo, el Sai, la Tonfa, el Kama i el Nunchaku. I avui, per ampliar la informació sobre el Kobudo, hem parlat amb el practicant i també tècnic Sergi Hernández. Per començar, el Sergi ens ha assenyalat les diferències i també les similituds del Kobudo amb d'altres arts marcials.
L'origen és el mateix envers el que seria el karate i el Kobudo, perquè practicants de karate normalment també utilitzen les armes de Kobudo. És en l'actualitat en què per motius pues, polítics, varis, que en un moment donat s'han separat les dues versions, és a dir, el que seria el treball amb armes de el que seria el treball amb abuida. Però el més normal és trobar practicants de karate que també hi fan Kobudo, és lo normal, Kobudo d'Okinawa. Diferents són les disciplines que es denominen, dintre del que seria el Nihon Kobudo, hi ha molta variant perquè és molt complicat, ja que són les disciplines, com bé has dit tu anteriorment, que proveneixen dels antics bushi, dels antics guerrers, del que nosaltres li diem comúment com samurai. Aleshores, són totes les arts o disciplines que tenien que veure amb el Nihon Kobudo. D'aquestes antigues arts o ni Honko Budo, proveneixen el que es diuen l'actual Budo o Gendai Budo. Els Gendai Budo són els que coneixem més pròpiament com el Judo, com l'Aikido, com el Kendo, com el Yaido. Tots, si veus, una mica tenen el sufix Do, que és el que vol dir camí. I són coneguts com Gendai Budo. Són una mica l'herència d'aquests antics koryu, que són les antigues escoles, que proveneixen i que són en l'actualitat com denominada com Nihon Kobudo.
I com en d'altres arts marcials, el Kobudo està estretament lligat a una filosofia de vida.
Evidentment, és una forma d'expressió, és una manera d'expressar-se cap a l'exterior, no? De fet, és un treball físic bastant exigent i que, lògicament, exigeix també un treball mental. Nosaltres, els practicants d'arts marcials, principalment, diem Shingitai, no? Shingitai vol dir que hem de tindre en compte el que seria la ment, el físic també, el que seria el cos, la ment i l'espírit. Són els tres les tres bases que nosaltres treballem principalment. Això vol dir que no pot anar una sense l'altra. Són fonamentals a l'hora de formar-se com persona. Per tant, es converteixen al final en un camí de vida.
El Sergi ha aprofitat també per allunyar el Kobudo de la imatge errònia de violència.
Sense cap dubte, és tot el contrari. De fet, el mateix sufix que hem comentat abans, que és el sufix do, que vol dir camí, és un camí de que desenvolupa la pròpia vida. No, no. D'alguna manera, el que és el bujutsu antic, les tècniques antigues de guerra, jutsu vol dir tècnica i bu vol dir art marcial o guerra, van passar amb el sufix budo, que vol dir que d'alguna manera s'ha convertit en un camí de realització personal, és a dir, detindre el que seria el conflicte, no, ni molt menys fomentar-lo, tot el contrari. Això no vol dir que no siguin unes tècniques eficaces que es poden utilitzar, evidentment, però que no, ni molt menys aquesta és la prioritat, tot el contrari. La violència no té res a veure amb les arts marcials. És més, els practicants d'arts marcials o són persones que són molt disciplinades i que, lògicament, una de les coses que tenen que tindre més en compte és el no utilitzar les seves tècniques d'una forma errònia, no?
Una setmana més hem volgut preguntar-li al nostre convidat pels seus inicis en aquesta art marcial.
Diguem-ne que és una mica una conseqüència. El fet de practicar karate, doncs, des de l'any 78 o 79 que vaig començar, a poc veia una sèrie d'elements, d'armes, podríem dir d'alguna manera, que estaven doncs, penjades per allà i que, bueno, que una vegada doncs, el meu mestre doncs, havia agafat uns ronjacos o ens havia dit una miqueta quines eren quatre moviments del que eren aquella arma que nosaltres vèiem, no? Hi havia unes altres que estaven penjades i que ningú em deia com s'utilitzaven. Evidentment, d'aquí ve pues, la necessitat de saber més, i gràcies a les revistes, als llibres, la majoria d'ells tots eren en idioma estranger, principalment en anglès, pues, on es comença a fer una mica una feina d'autodidacta. Fins que pues, es comencen els primers mestres que arriben a Espanya, que arriben en aquest cas al nostre país i que en un principi comencen a donar-se les primeres classes. Evidentment, per aprendre Kobudo, molts de nosaltres vam tindre que viatjar, que anar fora, per poder saber una miqueta com era la disciplina de Kobudo, no? Però diguem-ne que era una conseqüència del fet de practicar karate, està lligat un amb l'altre, com he comentat anteriorment.
I avui ens acomiadem amb les darreres paraules del Sergi, que ens parla dels canvis del Kobudo. Ens retrobem la setmana vinent.
Evidentment, una mica aquells que hem sigut una mica pioners hem tingut que pujar el carro a companys, amics, fins i tot els propis alumnes moltes vegades que ja feien pues, karate amb nosaltres i que en un moment donat pues, és allò de ficar-los una mica la necessitat de poder practicar també Kobudo, no? Això a poc a poc ha anat evolucionant fins que en un moment donat evidentment com tot com el karate en el seu moment també li va passar, pues es té que diguem-ne que d'alguna forma organitzar. Això s'organitza pues, a través, lògicament, d'associacions primer a nivell privat i després posteriorment s'organitza nivell federatiu, no? La idea principal és sempre tindre el que seria un paraigües que pugui emparar la pràctica que nosaltres desenvolupem i que sigui d'una forma pues, seriosa, que sigui d'una forma, en aquest cas, que és oficial, que d'alguna manera pugui tindre tot un desenvolupament. Des d'aleshores fins ara s'han fet moltes coses. S'han fet, evidentment, des de l'apartat esportiva, hi ha hagut alguns campionats de Catalunya, principalment, que s'han realitzat a nivell de lo que seria la disciplina de Kudo, però també s'han realitzat uns altres aspectes, que és la formació de lo que seria els professors, els mestres. Fins ara hem fet l'any 2017 i l'any 2018 hem fet ja cursos de titulació a nivell de monitor, d'entrenador bàsic, per poder pues, desenvolupar millor lo que seria la disciplina.
Uns segons abans que el primer fanal informi que la nit comença, paro just davant del teu nou portal. Tu baixes, jo nerviós pico el volant. Sang conquereix el cap i et crido i tu tornes enrere i en un salt mortal i desafinat et proposo que tornem a perdre'n junts i tu fent que no me'l cap somrius i dius que algú t'està esperant, que ja parlem demà. La clau i em mires esperant que parli jo descol·locat per aquests ulls grans que fa temps que no veig riure, em quedo en blanc i tu fent que no me'l cap somrius i dius que algú t'està esperant, que ja parlem demà.
Que sigui avui, que cal que sigui avui. Doncs no, no vull parlar demà, que vull que sigui avui, que cal que sigui avui. Doncs no, no vull parlar demà, que vull que sigui avui, que cal que sigui avui.
life starts to sing, and the glow on the streets says I'm in the right dream. Not a whisper could break the spell of this moment I know so well.
Escala.
Torna'l a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.